a l'estudi ja a tots els mandos, tot aquí a la Ona Vilà, amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.
La teva veu i parla en la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a casa nostra? Cada setmana, Hora Nova t'explica tot el que es mou a l'Alt Empordà. Actualitat, cultura, esports i les històries que ens fan territori.
El teu setmanari de referència, cada dimarts al quiosc, i tota la informació actualitzada a horanova.cat. Hora Nova, informa't de veritat.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El mòbil, el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 25 de novembre, és el Dia Internacional per denunciar la violència contra la dona, una xacra que es desenvolupa a través de mil cares, tot i que a vegades només se'n vulgui reconèixer una, la violència física i sexual. Ara bé, el control, la coacció psicològica, la revelació de fotografies sense permís, l'assetjament a través de xarxes, l'impagament de pensions, etc., 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 tot això també és violència. Enguany, els Mossos d'Esquadra han registrat 14.455 denúncies per violència masclista a Catalunya des del gener fins a l'octubre. I la previsió és que s'elevin fins a 17.124 a finals d'any. Una xifra que representa un 33% més que ara fa 10 anys. I és que la violència augmenta, però també augmenta la consciència feminista i la voluntat de dir prou i de lluitar contra aquesta xacra. Per tant, augmenta també la valentia per denunciar. La violència més comuna és el maltractament en l'àmbit de la llar, que representa un 37% del total de les denúncies. Les segueixen les denúncies per amenaces a la víctima i les denúncies per trencament de condemna, així com les per violència física i psíquica en l'àmbit familiar. Ara bé, un dels delictes que destaca per l'augment que ha patit aquest any respecte a l'any passat és el descobriment i la revelació de secrets, és a dir, l'exposició de tercers sense consentiment a xarxes socials o la difusió de material fotogràfic compromès. Concretament, les denúncies per aquest fet han augmentat un 21,2% respecte al 2024 i la majoria les han interposat dones entre 26 i 35 anys. Si ens fixem en les víctimes, aquest 2025 s'han atès 13.536 dones, un 5% de les quals menors d'edat. La franja amb més víctimes ateses és la de 36 a 40 anys. I pel que fa als investigats, els Mossos d'Esquadra han detingut 12.359 homes majors de 14 anys. La franja d'edat amb més agressors és igual que la de les víctimes, la d'entre 30 i 40 anys. Les dades mostren que la violència masclista és una xacra que persisteix i que cal molta feina i consciència per erradicar-la. En aquest sentit, precisament avui s'ha fet públic el nom que proposa el govern espanyol per ocupar la Fiscalia General de l'Estat, després de la condemna a l'anterior fiscal Álvaro García Ortiz. El nom que hi ha sobre la taula és el de Teresa Permato Martín, un nom que està celebrat entre l'advocacia, sobretot entre l'advocacia feminista, perquè Permato Martín té una llarga trajectòria en la lluita judicial contra la violència contra la dona. El 2005 va ser nomenada com a fiscal provincial de Madrid, també va ser membre del... Va ser nomenada com a fiscal delegada per la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid, ara sí. També va ser membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de la Violència contra les Dones per l'elaboració del primer informe anual de l'organisme fet el 2007 i des del 2021 ocupa el càrrec de fiscal de sala contra la violència contra la dona. Tenir una fiscal general de l'Estat amb una trajectòria com aquesta és molt significatiu i ja posa les bases de quina serà la postura de la Fiscalia amb la lluita contra aquesta xacra. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Avui parlarem d'olives i d'oli amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert Terra i al Parlem de Salut rebrem l'infermera Clara Caballero i la dietista i nutricionista Cristina Aguilera de l'ABS de l'Escala, que ens parlaran d'obesitat i com combatre-la. El punt musical avui el posarà el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Frank Purcell i els sons de taverna d'en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Com estem avui? Què tenim d'actualitat local?
Doncs mira, tenim actualitat local, una notícia que passa per damunt de totes, perquè ahir va haver-hi ple, ahir dilluns va haver-hi ple, i un ple dels importants, si més no, el més important, eh? Perquè si estem acostumats a que tant en el Parlament de Catalunya quan en el Congrés es parla de pressupostos, que és un ple d'aquells potents, no?
De fet,
són els números de per on anant de la cosa.
Home, doncs, és molt important, eh? El calé és el que mou tot, al final.
Com deia el pla, això qui ho paga? Doncs en aquest cas ho paguem entre tots, però el ple d'ahir l'Escala va aprovar el pressupost municipal. Pressupost per al 2026, un pressupost que puja fins a 28 milions d'euros. Això si ho comparem, perquè les xifres moltes vegades es tenen que comparar.
Exacte, si no són una mica buides.
Si no són buides, correspon a un 6,7% més respecte a l'any anterior. I un pressupost també és bo saber qui va votar a favor i qui va votar en contra o qui es va abstenir.
Exacte, som-hi.
En aquest cas, van votar a favor únicament l'equip de govern. Ja sabem que governa majoria absoluta.
Per tant es va aprovar.
Es va abstenir Esquerra Republicana, que es va desmarcar de la negativa de la resta dels grups de l'oposició. I, a més, durant la sessió, el representant d'En Comú també va anunciar que abandonen les taules de treball amb els socialistes a causa de les discrepàncies amb la gestió de la zona blava o les polítiques d'habitatge.
Per tant, aquí comencen a volar ganivets una mica, no?
Sí, comencen a volar ganivets i comencen a... Bé, aviam, no falta tant per les eleccions, per tant... Tothom comença a treure la punteta, comença a treure el seu punt de vista, no? Mm-hmm. Crec que també és una mica rum-rum electoral o preelectoral, tot plegat.
De fet, és la feina dels partits, no? Fer sentir la seva veu i, encara que tinguin majoria absoluta, tu, mostrar que no hi estan d'acord, no? Que per això hi ha pluralitat al municipi.
Exacte, evidentment. La democràcia.
Exacte. Som-hi, què més tenim avui?
Doncs, mira, en relació a la teva editorial d'avui, en el dia on ens trobem, el Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, fem sororitat, crida a detectar aquestes violències masclistes mitjançant el lema de No esteu soles. Tot això ve al cas perquè avui hi ha convocada una manifestació a les 7 de la tarda, amb origen a Plaça Catalunya, final a la plaça de l'Ajuntament, on s'encendrà una espelma per cada assassinat.
Mm-hmm. Per tant, aquest acte commemoratiu per les víctimes.
Sí, sí. Avui és dia de sortir al carrer, també.
Avui és dia de denunciar tota aquesta xacra que ens persegueix i que sembla que no s'acaba mai.
Exacte. I anem a cultura. Mira, anem a cultura amb dues coses. Primer de tot, amb la programació que s'ha anunciat avui del Festival d'Art Contemporani Les Muses 2025. Una vintena d'activitats combinen espais i disciplines artístiques en un lloc de trobada local i de proximitat. Una mostra que se celebrarà entre el 5 i el 7 de desembre, coincidint amb aquest pont, no sé si és de la Immaculada, de la Constitució o...
Sí, el pont de la Puríssima, no?
De la Puríssima.
Exacte.
El pont de desembre.
Sí.
Per a polítics i a cristians és el pont de desembre. I continuem amb cultura, però en aquest cas amb música i dansa, perquè la Sala Polivalent ha acollit un taller de dansa urbana per aprendre a ballar hip-hop.
Carai, molt bé, era motiu de la marató, no? Això és
allò que sí, allò que si m'ho poso a ballar allò, jo, al cap de 10 segons, ets d'anar al traumatòleg.
Ui.
Perquè no se'm disloca alguna cosa. No d'allò. Doncs durant una hora i mitja s'ha fet una masterclass a nivell bàsic on els fons recaptats amb l'entrada aniran a parar a la Marató de 3CAT, dedicada enguany a la divulgació i l'impuls de la recerca en el càncer, sobretot centrada a la prevenció.
Mm-hmm. Perfecte, alguna cosa més?
Esports.
Som-hi.
El campionat de salts de taekwondo reuneix a més de 200 esportistes a l'escala. Diferents clubs de la província de Girona s'han citat per disputar el campionat de salts. No penseu que són com aquells salts de natació que hi ha al trampolí, eh? No seria aquest tipus de salts. Aquests 200 infants van estar campionat infantil, eh? Aquests 200 infants estan competint durant el matí de diumenge.
Molt bé, per tant, una nova activitat esportiva i ara anem al teu titular, no?, el temps.
Titular, que recapitulem allò que dèiem abans del cap de setmana, tramuntana i fred. O sigui, estem davant d'una nova entrada de tramuntana, ja ha entrat aquestes hores, si us traieu el cap per la finestra ja veureu com entra la tramuntana, es reforçarà a partir d'aquest vespre i nit, demà bufarà molt forta i portarà una nova baixada de temperatura. Cel net i bona visibilitat, que també és el que té la tramuntana.
Per tant, hem d'abrigar-nos bé.
Sí.
I pedres a les butxaques per no sortir volant.
I pedres a les butxaques i estratègies per no sortir volant, com vau veure la connexió en directe del passat divendres.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem a l'informatiu.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara és moment de posar un punt musical amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Pico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries són un grup de les Terres de l'Ebre, coneguts popularment com els Quicos. En el seu treball discogràfic La Barraca, publicat el 2011, varen incloure una banera de producció pròpia i la varen interpretar juntament amb el cantant de Xàtiva, Pec Jimeno el Botifarra. El títol, Habaneres de Canyes i Fang. L'escoltem.
Thank you. de l'aigua i d'un era i en un cel ple de claror. Tal com abans era el camp, tal com és la tradició. Una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona, així és com és la nostra cançó.
De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar, entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar.
I fandangos de dolçaina i de tabal, de margens plens d'olivera, de garrofes i arrossal. Que si natros o vosatros, com li digues, tant se val. Aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral. Que bonica és la banera en vendeda. O si vols emestrar...
De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. Van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar, entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I un dimarts més comencem el Temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure...
Digues. Que quan sentia aquesta banera que heu posat tan bonica del País Valencià, m'hem recordat que parlava del garrofers, que aquest arbre, el garrofer, és un arbre també molt antic que té una mica de relació amb el que parlarem avui.
Mm-hmm. I de què parlarem avui?
Doncs parlarem d'oliveres i d'oli. I, per tant, l'olivera, aquí a l'Escala, que tenim aquesta història tan maca dels grecs i els romans, ens van deixar aquest llegat tan important, i un d'ells és el cultiu de l'olivera.
Mm-hmm. I les olives, quan es cullen les olives?
Mira, les olives, depèn de si tu els avors fer servir per fer oli o els avors fer servir per menjar aquestes tapes tan bones, no?, que es mengen en aquestes terrasses que tenim a l'Escala. Si es vol menjar per fer conserves de i majals així en pres, el que s'ha de fer és collir-se quan l'oliva no està ben madura del tot. També ho pots fer-ho quan està ben madura, però llavors el tractament per conservar-la és més complicat que quan la culls verda. Uh-huh. Verda o morada, eh? Vull dir que allò que no acabi de ser ben madura.
Uh-huh. I llavors, és ara el temps de collir les olives?
Ara és ja és una mica tard per les olives de salar. Ara s'haurien de... Aquestes les haurien d'haver collit abans, perquè ara ja tiren una mica massa madures. Però ara diríem que s'està collint olives, cada vegada es comença més d'hora, eh? Perquè abans, parlem de bastants anys enrere, es collien les olives a ple hivern, fins i tot a vegades fins al mes de gener. Uh-huh. Es replegaven les olives de l'arbre i les de terra. Ara ni pensar-ho, no es cull cap oliva de terra, perquè els trulls ja no te'ls volen, tot i que encara és bona, perquè ben rentada, l'oliva de terra podria servir, però avui dia ja ens hem tornat tan premirats amb tot que molta cosa ho abandonem com si fóssim molt rics, eh? Són coses d'aquelles que a vegades no s'entén. I, per tant, jo a vegades denuncio coses que vaig contra la llei, però és que em trobo que la llei els afan gent que des dels despatxos a vegades i no des de la terra.
Mm-hmm. Clar, em comentes, aquestes olives ja no us les volen, llavors què feu amb aquestes olives que han caigut a terra?
Es queden allà pels ocells, eh? Mm-hmm. Perquè quan fa vent, com tramuntana, si no has collit les olives de l'arbre, moltes d'elles cauen al bellugar. Llavors a terra a vegades hi ha... Jo és que ho recordo com si fos ara, quan era petit i sortia del col·le, anàvem a collir olives i a vegades feia un fred i era aquí ja cap al tard i quedaven els dits enrampats. I totes les collien pràcticament a terra. Els abatíem i cabien a terra. Ara es collen amb malles, es collen a vegades amb tractors, amb vibradors, que tenen una malla que els recull. Vull dir que tot és diferent, però l'oli d'abans ve de bo, perquè, esclar, encara que tinguis una mica de terra, llavors ja renta i l'aigua se separa de l'oli, perquè per naturalesa l'oli va a la part de dalt i l'aigua a la part de baix, és molt fàcil de separar. Per tant, però bé, ara avui dia no... Res està bé, si us en explicaria d'un pilot de coses que diriu, no pot ser, doncs sí, és, les lleis són així.
I això és pel que anomenaves, no?, que estan brutes o així, o hi ha algun altre motiu pel qual no es puguin agafar les olives del terra?
No, cap més, que estan brutes i s'han de rentar, i llavors tot això els trucs no ho volen fer-ho, i no, però haver-ho una oliva de terra... Potser la trobaràs més arrugada que una oliva de l'arbre, però l'oli no està en la part aquella que ha perdut, que és aigua. Uh-huh. Perquè a dintre de l'oliva hi ha una part molt important d'aigua i una part més petita d'oli. Uh-huh. Llavors hi ha el pinyol, no? Però quan cau a terra una oliva, queda arrugada una mica si tardes dies a collir-la, i clar, llavors ja només queda l'oli allà i el pinyol.
Uh-huh. Per tant, les olives quan s'arruguen perden l'aigua, però no l'oli.
No, l'oli mai. Uh-huh. A veure, quan s'assequen del tot, aquell oli ja no es pot treure. Ha quedat allà petrificat. Però si no fa molt que ha caigut a terra, l'oli segueix allà dintre. Però l'aigua sí que s'evapora i queda així arrugat, com totes les fruites. Si tu tens unes pomes dos mesos amb una fruitera, doncs veuràs que aquella poma la trobaràs una mica arrugada. Ha perdut l'aigua, però la textura de dintre ja és igual. Mm-hmm. Això passa amb totes les fruites, perquè tenen una part molt important d'aigua.
Mm-hmm. I em parlaves que quan anàveu a collir olives feia aquella tramuntana. Suposo que la tramuntana és com un enemic, no?, per les oliveres, perquè us deu fer caure moltes olives.
Sí. La tramuntana va bé per algunes coses, però va malament. Aquí la tenim bastant avorrida, la tramuntana. A l'Empordà és una terra tramuntana i potser si tinguéssim la boira de la plana de Vic, enyoraríem la tramuntana, no? Però sí, pels camps, tant per les pomeres com per les olives, quan fa vent fa caure. Però bé, ja se sap això, avui dia que no es cull tot el que produeix l'arbre, hi ha una part que ja en el camp es dona per perduda. Uh-huh. La part aquesta que cau per les inclemències, sigui que et cau una pedregada, si és fruita dolça i te la fa malbé, doncs al vent passa això, que fa caure les olives. Uh-huh. Però bé, encara en queden a l'arbre, vull dir que no cauen totes.
Home, i tant. Parlem ara una mica de varietats. Quines varietats tenim d'olives?
Mira, les que n'hi ha moltes, vull dir, n'hi ha més de 20, però, a veure, la més que se n'ha plantat més i que agrada tant als productors com als consumidors és la varietat arbequina, que és una varietat petitona, que té el pinyol petitet, que també es pot menjar així salada, en conserva, també se'n troba. Doncs aquesta és una varietat que aquí s'ha plantat moltes hectàrees. Jo recordo, diguem, se n'ha plantat molt, però no hi ha ni un 10% de la quantitat que hi havia fa 50 o 60 anys, o 70, no diria més, inclús potser 100 anys, aquí a l'Empordà. Totes aquestes muntanyes que hi ha de pins, mm-hmm, aquestes pinedes que es veu vinguent de l'autopista, anant cap a l'escala, a mà dreta, totes aquestes muntanyes d'Albons, tot això eren plenes d'oliveres. És com si estessis, ara actualment estaries a Jaén, mm-hmm, que tot el que veus a la vista són oliveres. Doncs abans era així. Aquelles varietats que es plantaven abans són diferents de les d'ara. Abans es plantava argudell, que és una varietat típica de l'Empordà. També hi ha algú que en planta encara, però la que més és l'arbequina. Llavors, com tu me preguntaves, hi ha altres varietats. Hi ha unes que és la picual, que se n'ha fa molt a Jaén, que és una varietat molt grossa, que també té un bon, molt bon gust. Llavors hi ha la verdial, l'oqui blanca, n'hi ha l'Aragó, que és una oliva més petiteta, negreta, vull dir, n'hi ha moltes de varietats.
Uh-huh. I em comentaves, no?, que hi havia, fa tants anys hi havia tantes oliveres, com és que s'ha perdut aquest cultiu?
Gràcies, que sí, perquè la gent jove sí que... Mira, es va perdre d'una manera molt, molt senzilla. Va fer molt fred l'any 1956, va matar fins i tot oliveres. L'any 56 va fer una setmana seguida de tramuntana i fred, de temperatures sota zero. Mai l'olivera és un arbre que aguanta tant i tant, però llavors en va matar moltes i també se va anar perdent per qüestió de que, esclar, imagina, cultivar oliveres a les muntanyes és una manera bastant costosa, que només es podia fer amb animals, i el mateix progrés va anar fent que es anessin abandonant els camps d'oliveres perquè no eren rendibles, i totes les muntanyes, si ho abandones, quin és l'arbre invasor? El pi.
Uh-huh.
El pi ha anat envaint tot, perquè allà on tu abandones un cultiu, el bosc abans. Sigui pins, sigui en terra que no hi ha pins, seran els roures que envaeixen, o les alzines. És això, és llei de vida. Quan una cosa deixa de ser rendible perquè ha vingut una fredurada, ha matat molts arbres, o bé perquè no és rendible la producció, doncs allò s'abandona. Ara, amb aquests anys que l'oli s'ha tornat a posar de moda, que cada vegada se'n consumeix més, i els preus ja tornen a ser rendibles pels productors, doncs tornen a plantar oliveres. Quan duraran aquestes oliveres? Doncs fins que el consumidor ho digui. Si el consumidor segueix consumint oli d'oliva, se seguiran plantant camps d'oliveres. I aquí a l'Empordà és un lloc que és molt, molt adequat per les oliveres. Com deia al principi de la secció, els romans ja van veure que aquí era un bon lloc i n'hi van plantar.
Mm-hmm. Clar, perquè això que comentàvem, no? L'oli és un aliment molt essencial de la dieta mediterrània, de la nostra dieta.
Jo crec que és bàsic, i sobretot oli cru, saps? Que no estigui cremat, que no estigui passat per una fregidora. Oli cru és una cosa que diu, engreixa una mica, sí que engreixa, però es porta aquests grassos tan bons per la salut, com les sardines i aquests peixos que també porten aquestes grasses tan saludables per al nostre cos.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Pere, per venir-nos a descobrir tot això sobre les oliveres i també sobre el nostre paisatge, no? Perquè avui hem parlat d'olives, però també d'aquest paisatge tan proper que tenim.
I tant, un paisatge preciós. Vaig dir que anys enrere era diferent. Era diferent, m'ho explicaven els meus avis i ho recordo. Ella deia, jo, totes aquestes muntanyes eren oliveres. Doncs mira, ara són pins.
I vés a saber què seran d'aquí 50 anys, eh?
A veure.
Doncs moltes gràcies, Pere.
Doncs a vosaltres, una abraçada.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. Al país que dorm a l'era hi ha polsims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa i il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques i amb pins banyats en sal, amb gallons entre baladres, els descalços dins del mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges, llums dispentin entonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, amb merles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaüts i guitarrons i la veu de les rondalles vessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa, il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
El més calent és a l'Aigüera.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram, a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, per encetar aquesta segona mitja hora de programa, ara que són les 12:36, farem el vermut amb en Paco Torres i en Frank Porcel.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical, Frank Porcel. Nascut a Marsella el 14 d'agost de 1913. Va ser un director d'orquestra, violinista, compositor i arranjador. Va estar en actiu des de 1950 fins al 1990, en què va gravar més de 250 discs. El seu estil era la música lleugera. A principis de l'any 70 havia venut 15 milions de discs en tot el món. Entre els grans èxits hi ha la versió instrumental de la cançó Only You dels Platters. També melodies gravades com Bahia, Blue Tango, Can-Can, Emmanuel, Feli i altres. El seu so es caracteritza per les cordes suaus amb peces populars, música cinematogràfica i temes clàssics moderns. Va morir a l'edat de 87 anys, el dia 12 de novembre de l'any 2000. Neuilly-sur-Seine, a prop de París, a causa d'una malaltia de Parkinson. Escoltarem per Frank Porcel un dels èxits del Diablos, Un rayo de sol. Thank you.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que...
Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I avui obrim una nova plana del Parlem de Salut i ho fem amb la Clara Caballero, infermera, i la Cristina Aguilera, dietista i nutricionista, les dues de l'ABS de l'Escala. Bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia.
Avui volem parlar d'obesitat i ho fem amb elles perquè, juntament amb la metgessa Laura Vega, són les tres referents d'obesitat de l'ABS de l'Escala. Comencem una mica exhibint-ho. Què vol dir això de ser referent d'obesitat? Quina és la vostra feina?
Bueno, des de la Regió Sanitària de Girona s'ha apostat, no?, perquè hi hagin referents d'obesitat a tots els proveïdors, diguéssim, que tractem la salut, i la idea és fer un abordatge igual a tot Girona. Llavors es tractarà de la mateixa manera l'obesitat a totes les ABS de tota l'àrea de Girona.
Uh-huh. I com treballeu, com us coordineu amb totes aquestes ABS?
De moment anem fent reunions internes, tots els referents dels diferents CAPs i dels diferents proveïdors, perquè, per exemple, un proveïdor és Salut Empordà, l'altre és el CIBE del Baix Empordà i l'altre és l'ICS. I tots funcionem diferents i per aconseguir una coordinació tots junts, doncs de moment ens anàvem reunint cada mes o cada dos mesos i unificar criteris.
Uh-huh. I aquí us adreceu com a referents?
Nosaltres, de moment, agafem les idees de la Regió Sanitària i quan tinguem ben bé el perfil i un protocol per tractar l'obesitat, després nosaltres l'haurem d'explicar, que ja anem fent petits tastets a dintre l'àrea bàsica de com ho podríem fer, perquè tots els de l'àrea bàsica de l'Escala tractem igual l'obesitat.
Uh-huh. I com va néixer aquesta iniciativa de tenir un protocol unitari per tractar l'obesitat?
Tot ha sigut arrel d'una guia que es va treure des de la CAMFIC i aquesta guia, bueno, ha obert com molt els ulls, no?, d'aquest nou abordatge de l'obesitat. El que passa és que aquesta guia, bueno, potser és molt ambiciosa. Uh-huh. I llavors, més que res, estem treballant sobre aquesta guia de com poder-la implementar, de que sigui, bueno, de que sigui útil i fàcil de treballar a tota la regió de Girona.
Uh-huh. I concretem una mica, com abordeu aquesta obesitat? Què marca aquesta guia?
Marca moltes coses. Primer de tot, ens explica què hem d'entendre per obesitat. Després, com l'hem d'abordar com a professionals sanitaris, ja siguem metges, infermeres, nutricionistes o personal del REBEC, o qualsevol personal de l'àrea bàsica. I després, objectius, aconseguir, i ho embarca una mica tot.
Uh-huh. Perquè quin és aquest objectiu a aconseguir?
Bueno, que l'obesitat no sigui un problema de salut pública. Que actualment hi ha una gran població un tant per cent molt alt de la població, cada cop més alt es veu des de que va creixent, que és un problema de salut important.
Mm-hmm. Parlem d'això, no? De què és l'obesitat, aquest problema de salut?
Mira, jo us la llegiré la descripció perquè és molt interessant i us la llegeixo que la tinc escrita aquí, I ens explica. L'obesitat és una malaltia crònica basada en l'excés d'adipositat i les seves conseqüències metabòliques, mecàniques, psicològiques i socials. Avui en dia l'OMS i les societats científiques defineixen obesitat com ABCD, Adiposity Based Chronic Disease, que significa acumulació de teixit adipós per sobre l'esperat en diferents teixits, ja sigui subcutani o, que ens importa més, entre les vísceres perquè produeix malalties, no? I alguns símptomes més característiques són l'increment de la gana o dificultat per notar la satietat. És una malaltia neuroendocrina, complexa i multifactorial. A diferència d'altres malalties, l'obesitat té molta visibilitat i repercussió social, laboral, i es relaciona amb alta prevalència junt amb la depressió. És la primera causa de bullying en els infants i de discriminació social derivada d'un factor determinant de salut. I aquí, més o menys, si s'ha entès, doncs és això l'obesitat. Un acúmul de greix en el teixit subcutani i visceral i que repercuteix no tan sols en l'estat de salut, perquè pot provocar diabetis, malalties cardiovasculars, moltes malalties metabòliques, sinó que socialment també té una repercussió d'aquestes persones.
Mm-hmm. Parlem d'aquestes conseqüències, no? Que deies, té conseqüències a nivell físic, però també a nivell social.
Exacte. Doncs, per desgràcia, normalment quan veus una persona obesa, doncs, o molt prima, o la societat ens mira pels ulls i pensa en els ulls i no pensa en el que hi ha darrere de la persona, no? Dintre la persona, que és el que hauríem de veure. Ja és una cosa més psicològica que no te sabria explicar.
I què la pot provocar? Quines són les causes que poden provocar l'obesitat?
Vale, en principi, com diu l'OMS, és un acúmul de greix, vale? Què passa? Que en l'antiguitat no teníem súpers, no teníem un accés al menjar tan ràpid com avui en dia. De manera molt fàcil se'ns acumula aquesta energia que ingerim en el teixit adipós. Si aquest teixit adipós en un moment donat no es va buidant, o sigui, no passem períodes de gana com passàvem abans, aquest teixit adipós, els adipòsits, les cèl·lules que tenim al teixit adipós, es va engrandint fins que arriba als seus topes. I aquest teixit emmalalteix de tal manera que a la resta del cos doncs li produeix inflamació i trastorns metabòlics, com hem explicat abans.
Uh-huh. Aleshores, podem ser persones obeses i estar sanes o l'obesitat sempre va lligada a malaltia?
A veure, tu pots ser una persona obesa i ser feliç, que estar sa, també podríem dir què vol dir estar sa. Uh-huh. Però una persona obesa s'ha vist que té un 96% més de possibilitats de tenir malalties cardiovasculars, de malalties renals, de malalties psicològiques, té un tant per cent de malaltia més important que la resta de població.
Mm-hmm. Que jo aquí afegiria, no?, que en un inici, no?, aquest acúmul de greix, si encara no està, no?, que hem dit que aquest teixit en malaltia, si encara no està malalt, com si diguéssim, i aquesta persona té bons hàbits, pot ser que no acabi, no?, que sigui com aquest percentatge de que no acabi tinguin repercussions sobre el seu cos. Per això és important el poder-ho detectar aviat, abans que emmalalteixi, no?, per poder fer aquesta prevenció, no?, de que millorant els hàbits, i sí que és veritat que, bueno, si l'enfoc no es fa directament amb el pes, no?, i es fa amb la salut en global, doncs el tractament és com més fàcil i més eficaç. Mm-hmm. Parlem d'aquests hàbits. Què podem fer per prevenir aquesta obesitat?
Bàsicament, bons hàbits alimentaris, vale? Tenir una dieta saludable i activitat física i el benestar emocional, no?, que també és important. Llavors, amb el tema d'hàbits alimentaris, que seria el que em tocaria a mi, és fer una dieta saludable, el que hauria de fer tothom. És a dir, a vegades tenim molt la idea de que no, quan jo em vull aprimar o quan jo vull estar saludable, fer una dieta molt restrictiva per poder perdre, no?, aquest pes ràpidament, i això al final és una idea errònia, perquè si jo vull que això sigui eficaç, aquest canvi ha de ser per sempre, que és el que és un canvi d'hàbits i es distingeix, no, del que és una dieta. Llavors, aquest canvi d'hàbits ha de ser un canvi en què la persona s'hi senti còmoda. I a vegades no cal arribar a tenir una dieta 100% saludable, una alimentació 100% saludable, perquè com està muntada la societat avui és molt difícil i fins i tot seria patològic, no?, si ho volguéssim fer 100% bé. Llavors és anar fent petits canvis per anar millorant, i aquests petits canvis doncs ja són eficaços. Què passa? Que si jo vull anar ràpid, no?, perquè al final quan et diuen hem de fer un canvi, el volem fer ràpid i tenim al cap, no?, totes aquestes dietes miraculoses en les que perdem el pes molt i molt ràpid, què passa? Que jo aquest pes que perdo, quan el perdo tan ràpid, no sol ser el greix, que és el que m'està provocant, no?, o que em provocarà la malaltia. El que perdo és líquid i múscul, i això va per contra, perquè jo el que necessito és al revés, disminuir greix i augmentar múscul. I això només es fa amb una dieta saludable i activitat física. El que passa que el resultat és molt més lent, però més eficaç a la llarga.
Per tant, són contraproduents, no?, aquestes dietes que ens diuen traiem la pasta o traiem no sopis, només dina fort i ja està. Això no s'ha de fer, no?
Exacte. Això és el que hauríem d'intentar evitar, per això que estàvem explicant.
Llavors, parlem una mica d'aquests mites, no?, que ja ara dèiem això d'aquestes dietes restrictives, però també hem sentit a parlar de força de voluntat, no?, de coses prohibides, de recompenses. Què en penseu de tot això?
Que aquesta seria com la idea, no?, d'aquests mites que ens han creat, no?, de que ha de ser un esforç molt gran i que hi ha de tenir molta força de voluntat. Evidentment, més que força de voluntat, jo diria que hi ha d'haver-hi una motivació per poder fer aquest canvi, perquè si no hi ha motivació no farem un canvi. Però força de voluntat, bueno, depèn de com ens ho mirem, no? Perquè si aquesta força de voluntat vol dir que jo he de fer molt d'esforç o que, no?, que ha de ser com una cosa molt rígida, que ho he de passar malament, clar, llavors això no seria. Seria una cosa, el que hem dit abans, fàcil, progressiva, poc a poc, vale? I sobretot no jutjar aquesta gent, perquè a vegades aquesta gent el que passa, bueno, hi ha aquest estigma de l'obesitat i se senten, bueno, molt jutjades, perquè, bueno, potser tenen, no tenen per què tenir molts mals hàbits alimentaris, però simplement és això, que tenen més pel metabolisme hi ha més tendència a acumular aquest greix, i potser hi ha altra gent que no té una obesitat i que s'està alimentant més malament, però, no?, quan veiem una persona obesa, la tendència és ja pensar que té mals hàbits, no? O, ui, segur que menja moltes porqueries, i no sempre és així, i la gent se sent molt jutjada amb això. Llavors, és facilitar una mica, no?, I promocionar aquesta alimentació saludable, que tots podem millorar, eh? No vol dir que hi ha gent que ho faci bé i malament. Tots podem millorar perquè, bueno, la societat també, la tendència és d'anar amb el menjar ràpid, no?, de no tenir temps de cuinar, i això és el que ens està provocant, doncs, aquest canvi.
Clar, això que comentaves és interessant, no? És important tenir clar que hi ha persones que tenen més predisposició, no?, a l'obesitat per aquest metabolisme que deies.
Exacte, pel metabolisme, per la genètica, pels hàbits, no?, que, bueno, que hem anat adquirint, no?, de la família, i també de la microbiota intestinal, que ara s'està veient que també aquí també influeix en aquest sentit, no? I la microbiota també l'heredem, doncs, dels nostres pares, que també, no?, quan hi ha famílies, no?, que tothom té com una obesitat, i fins ara s'havia dit que era genètic, sí que hi ha aquesta part genètica, també hi ha la part d'hàbits i també hi ha la part de microbiota intestinal, que també influeix, no?, que l'anem heredant, no?, de pares a fills. I això també influeix en el fet de que puguem arribar a tenir una obesitat. Vull dir que és molt, hi ha molts de factors, no?, que poden arribar a desencadenar una obesitat.
En aquest sentit, suposo que és superimportant que en el moment en què detectem que podem tenir obesitat o així, que ens posem en mans d'un professional, no?, perquè ens pugui assessorar i saber què hem de fer.
Exacte. És això, des d'aquí l'ABS el que s'està intentant és això, no? El primer seria poder anar a infermeria, no?, com ara amb la Clara, poder fer un bon diagnòstic, passar per infermeria, passar per medicina, i per veure si, bueno, hi ha alguna medicació, no?, que ens pugui ajudar o no. I després també la idea dels hàbits és que després també fem grupals en, en l'ABS, que aquestes grupals és una mica per, bueno, per ensenyar o acompanyar en aquest canvi.
Suposo que la importància del grup també, també és important, no? Sentir-se acompanyat i que no estàs sol en aquest procés.
Exacte, el grup el que vol és això, no? També, de, a part de fer aquest acompanyament, no? Per part dels professionals que hi participem, que entre les persones també es poden ajudar, és això, no se senten soles i també s'ajuden ells mútuament, no? Perquè al final el que em va bé a mi et pot anar bé o no, però bueno, això també ho sempre ho diguem al principi, no? De que, bueno, que entre ells també es poden ajudar molt. Hi ha grups que es donen receptes, no? I també bueno, fan que també, no? Tinguin més motivació, no? De dir, provo't això, provo l'altre, o una cosa que li va ben bona, l'altre no, o poder sí. I entre ells s'ajuden molt, perquè al final, bueno, com a professionals sí que podem aconsellar, però al final entre ells s'ajuden molt més que el que puguem fer nosaltres.
I si algú ens està escoltant i voldria parlar amb vosaltres, voldria participar d'aquests grups, com ho ha de fer?
Això, demanar hora amb l'infermera i que li faci una bona valoració. Després es deriva en els grups que van per quantes setmanes són, Cristina?
Són 10 setmanes.
Són 10 setmanes. Ah, doncs és això. Fer un bon diagnòstic i sobretot que la persona estigui, bueno, tingui ganes d'arreglar-ho, perquè és això, si nosaltres hi fem el diagnòstic però la persona no veu la necessitat de canviar-ho, aquí no tenim encara, sí que hi ha fàrmacs que ajuden i tot, però no hi ha la vareta màgica per dir per què els podem fer canviar el canvi. O sigui, el principal de tot és motivar-los, que estiguin molt motivats i ganes de canviar i que quan vegin que encara a poc el seu cos vagi canviant, ja no parlem de pes, és que el pes ja no ens importa gaire, que ells es trobin millor, doncs això ens facilitarà que s'adaptin millor al canvi d'hàbits i a la millor qualitat de vida, que en el fons és el que volem, millor qualitat de vida i que no passin altres malalties, que es desenvolupin altres malalties des de l'obesitat.
Per tant, generar consciència, no?, una mica.
Exacte. Bueno, sobretot que la persona en tingui ganes i es vulgui trobar millor, és el principal.
Doncs moltes gràcies, Clara, moltes gràcies, Cristina, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar sobre l'obesitat.
Merci.
Moltes gràcies.
I amb el Parlem de Salut posem el punt final al programa d'avui. Recordeu que demà, dimecres, a 13:45, sortejarem un número de loteria de l'anxova milionària. Si voleu participar-hi, podeu trucar-nos al 972-77-1000 i us escriurem a la llista per participar a aquest sorteig de l'anxova milionària. Recordeu que també podeu trucar-nos si voleu demanar-nos cançons. Si voleu que aquell tema que us agrada tant soni al Més Calent a l'Aigüera, doncs truqueu-nos, repeteixo, al 972-77-1000 i us el posarem. I ara sí, ara us deixarem amb l'informatiu i després amb la plaça, la tertúlia política de Ràdio L'Escala, conduïda per l'Ali Giné. I recordeu que si voleu participar, doncs també podeu intervenir-hi trucant al 972-77-1000. Ara sí, arribem a aquest final de l'Aigüera, del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 25 de novembre, i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.